TV3 Notícies i demà a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. I quin és el repte d'ajuntar tres persones, que en el nostre parer són de conversa interessant, tres persones de caràcter i de trajectòries molt diferents, i proposar-les conversar sobre les quatre paraules polisèmiques de la setmana. I quines han estat? Idò, raig, martell, fals i canvi. No està gens malament. Xema González de Lozoya, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, estic beníssim. Molt content de compartir conversa amb vosaltres, un altre pic.
I nosaltres de tenir-te, músic, musicòleg, antropòleg, caçador de sons i de silencis.
Sobretot de silencis.
Sobretot de silencis. Alguna d'aquestes quatre paraules t'engresca més que les altres?
Mira, curiosament, en martell, segurament per lo contraposat en el silenci.
Cert, veus? Aquí, ara en Mar i en Pere diuen molt bé, molt bé, mira, no havia pensat això. Pere Suau, com estàs?
Molt bé, moltes ganes de tornar a participar en aquestes converses.
Poeta, rapsoda, traductor, professor de català, totes aquestes coses. He dit les quatre paraules. I ja que te tenim aquí, m'agradaria aclarir, perquè nosaltres ho hem hagut de com a cercar per una banda i per una altra, que raig en català no és llamp.
No, és a dir, un raig és una emissió de llum, en canvi un llamp és una descàrrega elèctrica que tu implícita o associada a un llum, però no és un... És a dir, en català la paraula és llamp, i tenim fins i tot el verb llampegar quan veiem aquells llamps en el cel.
Vàlido, per no confondre, perquè nosaltres aquí també aprenem molt de les excepcions de la paraula, i aquesta s'etiqueta pica paraula que per relacionada amb el castellà mos embulla un poc, per allò sí. De ratlla o raig, relàmpago, i de no, són dues coses diferents. Mar Fèlix, com estàs? Benvinguda.
Molt contenta d'estar aquí. M'agrada molt venir aquí.
I nosaltres de tenir-te, mestra d'oratòria veterinària de formació. Com t'he de demanar avui, que no t'ho vaig demanar l'altra vegada, com una veterinària exerceix de formadora per xerrar en públic?
Quants minuts me dones per explicar això?
Tenim la paraula canvi.
Exacte.
L'aprofitaràs?
Vale.
Vinga, fet. I començam amb la primera.
Sometimes just about the break of day, well, have you ever woke up in the morning sometimes just about the break of day?
I d'on començat amb aquesta Ray Charles, Ray, raig, no, llamp, que a més a més se titula Ray's Blues, que no sé si és blues d'en Ray, el del Rayo, el del llamp, o si és que en Ray estava trist, no sé molt bé, però tot, veus, quan ses paraules donen de sí, eh? Mar, si a tu te dic raig, que te ve en el cap, primer de tot?
Pues lo que me ve es el raig d'esperança. Ahir, quan vaig saber que probablement s'acabarà la guerra de Gaza a Israel, vaig dir... Oh, va ser com el meu cos se va relaxar, va... No sé com acabarà, però d'entrada hi ha esperança, i no n'hi havia, no?
No n'hi havia. I deia que hi ha aquest raig d'esperança, efectivament, sí. Aquest raig de llum, perquè al final és llum, i tu, Pere, si te dic raig...
Mira, jo quan m'hores... per proposar aquesta paraula, varen dir que parlaríem d'aquesta paraula, me va venir una idea més sobre allò que associem a les paraules, perquè les paraules de vegades tenen un contingut semàntic, però hi associem una sèrie d'emocions, no? I precisament que tu parlaves de la paraula rayo en castellà, a mi, quan penso en raig, me venen aquells hora baixes quan jo tenia 8 o 9 anys, que hi havia a la meva època com un fantasma que era estall de digestió en l'estiu, que jo crec que era una creació dels grans per poder becar, que m'apareix molt bé.
Sí.
I els nins no podien fer pràcticament res, no? Si posaves un ungle dins la piscina, mories automàticament. Sí. Era mort instantània, no?
Sí.
I jo record que vaig fer la primera comunió i me van regalar tota la col·lecció d'en Tintin. Mm. I record el capità Haddock, que deia rayos y truenos, no? Això me recorda aquesta paraula. La paraula raig diria que és una polisèmia emocional d'aquelles hora baixes de juliol i agost que, tancat dins l'habitació, vaig començar a llegir les aventures d'en Tintín.
M'encanta, una llegenda urbana, efectivament, la d'estall de gestió que s'ha anat desmuntant, però...
Desgraciadament, perquè ara jo que tenc pies... És a dir,
ja no se'l creuen.
Moment, ara ja no se'l creuen, ara ja...
Però és molt poètic aquest moment familiar, sí. I tu, Txema, si te dic raig?
Bé, jo crec que és molt interessant el que planteja en Pere, no?, de recuperar l'espai de silenci, bàsicament, no?, aquesta amenaça d'estall de digestió, el que demanava era silenci. Clar, i pau.
I no? Pau i repòs.
Era molt important que durant aquesta migdiada i tal se respectés això. Però, bueno, fent un poc de síntesi entre el que planteja en Amar i el que planteja en Pere, vull dir, amb l'esperança per un costat i amb aquesta visió emocional o concepció emocional, jo penso en el Rayo Vallecano.
Ah, bé, molt bé.
Pensa en l'equip de futbol que plantejava una esperança de la classe obrera i que al mateix temps tenia un component emocional molt fort. Mm. A mi és el primer que me ve, perquè tampoc és una paraula tan usual.
No.
Vull dir, no és una paraula que facem servir molt, molt sovint. Llavors està molt carregada de significat com a algo que trenca, no? Mm. Un raig és algo que trenca, algo que divideix, en cert sentit, no? Mm. Llavors pensa en el Rayo Vallecano.
No el fem servir... O sigui, no és vera que no el fem servir molt, però tenim els rajos de sol. Jo pensava en aquest moment en Instagram actualment, no?, que està tothom cercant allà la posta de sol, que apareixem com a, no sé, com una manada de, no sé, no?, cercant la posta. És moment aquell que el darrer raig de sol se fica dins aigua, no? Tots estem allà fent fotos i ningú mira i ningú ho disfruta. No sé si heu sentit o llegit, per cert, l'eclipse solar del 2026, que si voleu anar a veure-lo des d'un hotel de Solla només heu de pagar 22.000 euros. No està mal, no?
No està mal. Jo penso també amb el raig verd, no?, amb aquella novel·la d'en Julio Verne, no?, que no sé si és cert o és mitologia també, o és una construcció, no?, però aquell darrer raig de sol, no?, el raig verd.
Sí. Sembla que en determinades circumstàncies atmosfèriques i en segons quines zones del planeta sí que és cert que el darrer raig té un color verdós, blavós, molt especial. Jo, mentre llegia en Tintín, també després va arribar la col·lecció d'en Jules Verne.
Clar.
I també recordo aquests hora baixes d'estiu amb el raig verd. Sí.
I que hi ha aquest raig d'esperança, no sé si vos voleu posar molt profuns, però ja que ho ha tret de mar, aquest raig d'esperança de la guerra de Gaza, que, com ho viviu?
Sempre que hi hagi una víctima que pugui sortir beneficiada, en principi, qualsevol acord inicialment és bo. Evidentment, això és molt complex i és difícil d'opinar així a raja ploma, que diuen. A raja ploma vol dir sense pensar-hi gaire. Però, mira, la pau jo crec que sempre és un bon camí.
Sí, és això. O sigui, té molts de matisos que no podem analitzar aquí, tampoc.
Ja.
Però és el que diu en Pere. O sigui, si hi ha gent que pot menjar, gent que deixa de morir, és que no hi ha res més important, no? I realment jo vaig sentir en el meu cos l'esperança. És veritat que me fa por que no siga vera, no? Però, o sigui, a lo millor sí, uau.
Quin món aquest que vivim, eh?
Bé, jo en el meu cas tinc una implicació estreta en Palestina, jo he estat allà 3 o 4 pics fent feina de fa molts anys, i igual negaré la major, però jo no veig cap guerra. Sí, jo veig un exèrcit. O sigui, normalment una guerra és quan hi ha dos exèrcits que s'enfronten, no?, i passen coses, i un guanya i l'altre perd, però aquí no són dos exèrcits, no? És bàsicament un exèrcit massacrant població. Llavors crec que definir-ho com la fi d'una guerra no és exactament això, per el meu parer. I no sóc tan optimista. Entenc perfectament la posició i estic molt content de que això s'aturi, no, aquesta massacre, aquesta, jo diria ja ni genocidi, jo ho qualificaria com a holocaust. I lo més important i lo principal és que s'aturi, però no crec que sigui una situació de guerra.
Ses paraules, que són importants, nosaltres aquí estirant de ses excepcions de ses paraules, i hem vist com aquestes darreres setmanes una paraula feia que tots estiguessin enfrontats i a sa grenya, quan lo important era posar els focus amb el que estava passant. Voleu que canviem de paraula, aquesta que li agrada tant a en Xema? Si poguéssim arreglar tot amb un martell i amb una campaneta, no? Com cantaven Peter, Paul and Mary, això també és com un himne.
Jo m'encanta en Peter, Paul and Mary i tot el moviment folk, aquest dels anys 60 americà, m'encanta, m'agrada moltíssim. M'agrada molt, i aprofito per dir-ho, la selecció musical que se fa en aquesta secció.
Gràcies. I posar amb cura. No sempre trobam les cançons que voldríem, però hi posar amb cura. Marc Fèlix, si te dic martell, que te venes cap, que no te vengui un martell, ja, que fa mal.
Te dic el que me ve. O sigui, quan vaig llegir la paraula m'ha vingut amb força. És una expressió, el meu home si Vicenç, i jo per això pel que Vicenç, que és la llengua que he après, no? I té una expressió quan algú repeteix, quin martellet, no? Quin martellet. I és que és el que m'ha vingut, no? Si ho duim al meu món de la comunicació, tenim la mania de repetir moltes vegades les coses, no? Tant perquè pensant que no ens fan cas o perquè estem insegurs o el que sigui, i realment és com un martellet, o sigui, deixant de prestar atenció, perdem autoritat, és una mala pràctica. El repetir. Una vegada n'hi ha prou.
Crec que aquí no ho feim molt, però hi ha moltes, ara me surt justament en castellà, però coletilles, i això, com ho fas per treure aquesta mania a l'hora de xerrar?
És tan senzill com començar a observar-ho. Tot d'una que ho veus o que ho sents, ja comença a canviar. Això ho diu la física quàntica, però també és veritat a qualsevol camp, no? En la mesura que te n'adones de què en dius, comences a dir-ne menys, a poc a poc.
Sí, a poc a poc, perquè a vegades has d'intentar que es cap de ball tan ràpid com la llengua, i a mi m'acosta molt, sobretot en directe. I en Pere Suau, si li deim martell?
Mira, jo una mica per deformació poètica, de seguida que vaig pensar en aquesta paraula, m'ha venint a cap un poema que trobo molt vell, d'una poetessa portuguesa, Sofia de Mello, que se diu Reidítica, i diu que la societat actual, i això ho escriu en els anys 80, va errada quan deslliga el pensament de sa mà. És a dir, quan allò que pensam no té relació amb el món físic, amb el món real. No? I crec que avui en dia estem una miqueta massa immersos dins aquest món digital, de les tecnologies, i oblidam la fisicitat del món. I el martell és molt físic. I aquest poema diu Ulisses, que era Reidita, que hi era considerat una persona enginyosa, va construir el seu vaixell amb un martell i es vanagloriava de saber dur una rella ben recta en el seu camp. Clar, i diu, aquesta societat que dissocia allò espiritual d'allò físic va errada. I aquí m'agrada molt aquesta reflexió, i agafa com a símbol Ulisses, que era capaç de construir amb un martell de fusta el seu vaixell. I aposta, quan vas plantejar aquesta paraula, m'ha venir aquesta idea, i vaig reflexionar sobre aquest fet, i crec que és vera, que estem una mica massa desconnectat de ser realitat autèntica, i a vegades, com tu deies, anem a veure una posta de sol més pensant en la fotografia que sortirà a Instagram que no en la bellesa real d'aquell moment.
Sí, sí, tal qual. I en Xema, martell?
Bé, martell per mi és molt suggerent, com comentàvem abans. Pens primer en Mart, amb el déu de la guerra. Crec que hi ha una relació intrínseca entre Mart i martell, sense conèixer gaire la rel semàntica de la paraula. I després també el que comentava un poc na Mart, està la repetició, no? La relació entre l'eina, amb l'ús d'aquesta eina de repetir. I també crec que és una de les eines més antigues de la història de la humanitat. Vull dir, segurament és molt probable que el primer que se creés per fabricar coses, per condicionar les matèries, els materials, fos un martell, algo per copetjar.
Sí, sí.
I me fa, no sé, faig aquesta associació amb la guerra, no?, amb Mart.
I en Xema deia abans això dels renous, els silencis, no? No tenim una cosa sense l'altra. I tenim un àudio que va registrar en Xema, que ara mos explicarà, que ja vàrem emetre a programes anteriors i el recordaven. Jo dic, Xema, crec que el podríem posar, no? Que és aquest. Millor mos ho expliques tu, però, que sentim.
Això és una preciositat per mi. Això és un enregistrament que vam fer del darrer trencador de marès a la mala, o sigui, manual, abans de que se mecanitzés el procés. Era el mestre Martí Goixo, de ses cadenes, i és el procés de trencar el marès. I bé, ells feien servir aquest tipus d'eines, com dic, molt antigues, i tenien... sempre mantenien una relació amb la matèria amb la que treballaven, amb en marès, en aquest cas, sonora. Vull dir, ells sabien la qualitat de la pedra, per on havien de picar i per on no, per com vibrava la pedra. Llavors, això és el testimoni d'un ofici que ja... bueno, ja no existeix, se va mecanitzar. Curiosament, i d'una manera molt metafòrica, quan se va mecanitzar aquest procés amb màquines, ells van tornar sords. O sigui, aquell sentit que els facilitava la relació amb la matèria, que era l'oïda, a partir de la vibració, va quedar anul·lat per aquells renous tremendos que feien les màquines. Llavors van quedar amb tinnitus i sords la majoria. Llavors sentim això, el testimoni d'un antic ofici que treballa una matèria que forma part substancial i fonamental de tota la nostra... de tot el nostre context físic i crec que fins i tot emocional.
I si vos pareix amb aquest so, acabarem aquest primer bloc.
Tres ràdios Dial.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Bomba, bomba, guarir ja els diaris. Notícia i primícia són sinònim re. Heu aconseguit sense massa esforç enganyar a molta gent. Furgaré on no toque, no aniré a l'infern. Dona com va bomba, guarir ja la tele. Notícia i escàndol esdevenen dogma re. El perquè és confort i la balança cau perquè ja no suporta el pes. Furgaré on no toca i no aniré a l'infern.
I d'així començam aquest segon bloc de conversa polisèmica amb la gossa sorda que mos xerra de falsos i d'absurds. Perquè fals és la tercera paraula que proposam aquí en Mar Fèlix, en Pere Suau i en Xema González de Lozoyo. Fals, Mar Fèlix, què passa si te dic fals, que de ben es cap?
Jo me'n vaig a la comunicació, perquè és el meu context, no? I hi ha molta falsetat a la comunicació oral. No sempre perquè hi hagi una intenció d'amagar alguna cosa. A vegades és només per por. Però la qüestió és que no hi ha una comunicació autèntica, genuïna, connectada, present. I se nota. Llavors, fals és el contrari de lo que un necessita per deixar una certa marca amb els altres, no? Quan intentes ser qui no ets, per exemple, no funciona.
És un tema aquest, eh? També, Pere.
És un tema molt complex, molt complex. Jo, quan pensava en aquesta paraula, clar, aquesta paraula la penses en contraposició a una altra. La penses en contraposició a allò que és vertader, no? I és difícil, de vegades, saber que és fals o que és vertader, no? Perquè moltes vegades depèn del punt de vista, no? A mi el que me preocupa avui en dia és la mirada. És a dir, jo crec que el món, respecte de fa un temps, s'ha tornat més complex. Jo crec que el món abans era més simple. I, en canvi, la mirada sobre el món s'ha fet molt més simple. I abans crec que se vivia en un món més simple amb una mirada més complexa. I ara crec que és al revés. I per mi això és una de les falsedats d'aquesta societat actual, que la mirada és molt simple sobre una realitat que és molt complexa, molt rica. I això fa que quedin moltes parts que queden a sombra. I això per mi és la falsedat. Després, si una cosa és falsa o vertadera, ja són discussions una mica més difícils de saber si acabes tenint la veritat absoluta, que segurament no existeix, no? Però el que sí que de vegades, quan llegeixes coses a premsa o segons quin debat, dius, allò que me molesta és la mirada molt simple sobre una realitat que me sembla que és molt complexa.
Sí, i segurament hi ha molta gent que vol que sigui així de simple,
sí,
que la rebem amb aquesta simplicitat, no?
Sí, que de vegades li interessa que la mirada sigui simple o que els altres vegin les coses d'una manera simple. Quan la riquesa crec que és la mirada complexa del món.
Que dotem, sa.
Molt.
Xema.
Bé, molt interessants les dues propostes d'en Amar i d'en Pere, molt, molt interessants, totes dues. Però també cercant un poc un punt de discrepància i cercant la contraposició en lo fals, en allò que a mi me fa encara més por que la falsedat, i és l'autenticitat, no? Allò que pretén ser autèntic. L'essencialisme, no? La simplicitat, com deia en Pere. Crec que, en realitat, la falsedat és un constructe. Mai sabem fins a quin punt una cosa és falsa o és veritable, no? O és autèntica. I, efectivament, com comenta en Pere, en aquests dies que vivim, el jugar en aquests terrenys ambigus entre lo real i lo fals, no? Com xerràvem abans de... És una guerra el que està passant a Gaza? No és una guerra? O sigui, és molt difícil, és veritablement difícil. I, efectivament, la realitat és molt complexa i, per mi, la veritat sempre és paradoxal. O sigui, mai és diàfana, mai és clara, mai és directa. La realitat es manifesta d'una manera contraposada, amb contradiccions, i crec que moltes vegades la falsedat mos ajuda a aliviar aquesta complexitat de la paradoxa. O sigui, fem servir la falsedat no tant com una pretensió d'ocultar coses, sinó per facilitar-nos els discursos. I crec que per aquí va un poc tant en Amar com en Pere, no?
Hi ha una cosa que m'ha vingut escoltant-vos en els dos, no? I és un concepte que vaig aprendre a programació neurolingüística, però és igual. La qüestió és que ho resumeix amb una frase que diu el mapa no és el territori, no? O sigui, el territori és la realitat, però la realitat que són freqüències, ondes, no ho sabem, no? I llavors cadascú té un mapa perquè tota la realitat és immensa i no te pots orientar, necessitem reduir-la. Jo tinc un, en Pere en té un altre, en Xema en té un altre, i fins i tot Naraceli també deu tenir un altre. I tots ho miram des d'aquest mapa, i tots tenim la nostra raó. I quan se'ns oblida això, que part del nostre patiment és que tenim un mapa molt estret i que no l'estem ampliant, que no és flexible, llavors és quan està jo soy el bueno, tu eres el mal, aquestes coses que dius, no pot ser tan simple, no pot ser.
Sí, quan deies això, record fa uns anys que a l'institut fèiem una obra de teatre que se diu Exercicis d'estil, i és una obra famosa d'un autor francès que se diu Raymond Queneau, que una petita escena molt quotidiana, que és algú que puja un bus i té un petit incident amb un altre passatger, aquesta escena és vista des de 100 punts de vista diferents. I cada un aporta com va veure aquella escena, no? I és una manera de jugar en com, depenent de com tu veus una cosa, l'acabes percebent d'una manera o d'una altra i penses que és la teva veritat, no? I segurament, si la veus un dia que estàs enfadat, aquella anècdota te pot crispar i potser si estàs més alegre te pot semblar divertida. I és això un poc que tu deies, aquesta mirada més reduccionista, quan realment allò que enriqueix les perspectives múltiples. I de vegades vivim en un món com a massa, quan tu dius aquest és bo, aquest és dolent, això és així, això... I a mi això me fa por, me fa por.
Que s'està posicionant massa també aquest món,
sí,
no?
Sí, clar.
Pareix que no podem xerrar, que no podem discutir, que no podem arribar a algun punt en comú.
Sí.
No sé si us apareix també.
Sí, jo per fer un petit apunt i un petit aporte, trobo això que li estem donant, estem atribuint a certs aspectes, sobretot vinculats amb la història, no? Amb la narració, que és el que estableix, el que és bo i el que és dolent, qui guanya, qui perd, tal. Li estem adjudicant aquesta cosa de la veritat, no? En contra de lo fals. Per exemple, xerrant de conceptes com memòria històrica, que, bueno, des del punt de vista polític o històric està clar el que és, però des del punt de vista d'un antropòleg, la memòria mai pot ser històrica, perquè la memòria sempre és una interpretació. Llavors, quan s'estableix una memòria com un cànon històric, estem falsejant, tot i que sigui en favor del nostre relat i del just, del que nosaltres consideram que s'ha de, que s'ha de mantenir. Vull dir que és un tema complex, el de la falsedat. Jo crec que no hi ha pràcticament cosa més necessària a la comunicació humana que la falsedat.
No hi ha cosa més necessària.
Sí, crec que la pròpia creació del llenguatge...
Sí.
Que mos va diferenciar dels neandertals, els cromanyons, consistia bàsicament en això. Bàsicament, els llenguatges és una manera de falsetjar la realitat, d'interpretar i comunicar la realitat fraccionada i interessada. El propi llenguatge és fals.
Yo me ha vingut en Groucho Marx. Estos son mis valores, señora. Si no le gustan, tengo otros.
Exactament.
Per exemple, jo pensava també en les fake news, no? que estan tan en boga i que, sobretot, qualsevol poden caure amb una fake news. De vegades, fins i tot, mos creiem una notícia del Mundo Today perquè ja no mos sorprèn res, no? Hi ha coses que veus i dius, serà vera, no serà vera, no ho sé. I d'era vera, i no ho hagués pensat mai, no? Això també passa. I estava allò googlejant a veure les fake news més importants, sin pensar que me'n diria quatre de fa tres dies. I de perquè sapigueu, això és una anècdota, però la primera que explicaven era de gener de 1835, quan el New York Sun se va inventar que un astrònom anglès havia descobert vida a la Lluna a través d'un telescopi i que allà hi va veure unicornis, ocells humans... I clar, va escriure el New York Sun a finals de mitjan segle XIX i ho varen reproduir altres mitjans, la notícia del segle. Tenim vida a la Lluna i mirau el que hi ha. O aquell periodista li pos cometes que s'inventava les millors entrevistes amb els millors personatges, el recordeu aquest? De l'any 2010, en Tommaso de Benedetti, que havia aconseguit xerrar amb Mario Vargas Llosa, amb en Mikhail Gorbachev, s'inventava tot. Idò que fake news n'hi ha hagut sempre, sí. I aquí hi ha aquesta mirada crítica que potser no tenim, que deia en Pere, que és el que mos falta ara, no ho sé, la mirada crítica, esperar, revisar, respirar i cercar més fonts.
És que de vegades avui en dia, davant d'escúmul d'informació, t'acabes sentint desinformat, perquè arriba un moment que no saps quina informació realment pots tenir com a certa i quina no, no? I crec que aquesta, en un món en què hi ha tanta informació a la nostra disposició, per contrapartida, sembla que de vegades està més desinformat perquè se'ns pot enganar més fàcilment, no? I això sí que és complicat de gestionar, no? I respecte a la paraula fals, un petit apunt semàntic, clar, la paraula fals en català té un homònim que és fals en ser trencada,
sí.
Que vol dir ser fals per tallar herba,
sí.
O...
La oz en castellà,
sí, efectivament,
no?
Efectivament, i això se diu un homònim, vull dir que en aquest cas són dues paraules que se pronuncien exactament igual, però que s'escriuen una que varia amb S i s'altra en ser trencada. No són polisèmiques,
no,
són
homònimes. Homònimes, sí, sí. I aquest fals, si li posant s'antònim i volem ser supersincers, què en penseu de sa excessiva sinceritat? que mos protegeix un poc sa falsedat, perquè si no me n'aduríem més d'una bufetada, Marc.
Sí, més que més d'una bufetada és que pots ferir en els altres. O sigui, no tens per què dir tot el que se te passa pel cap, no? Perquè seria complicat, no? Però jo, quan parlava abans de l'autenticitat, quan t'expresses, me referia a estar connectat amb el que estàs dient, estar present, o sigui, això és ser autèntic, no hi ha un criteri de què és autèntic i què és ser fals, no? Però a vegades no ho ets perquè tens una doble intenció, a vegades no ho saps ser, perquè no has après, perquè tens por, el que sigui, no? Però sí, ser completament, o sigui, dir tot el temps la veritat pot ser perillós, és veritat.
Bé, jo retomant un poc el que apuntava sobre les fake news, no? Sobre aquesta falsificació de la informació, crec que està molt a prop de, com tu deies abans, d'un fenomen que és atàvic, és, des de sempre, que és el rumor. O sigui, crec que moltes vegades aquesta cosa que atribuïm a fake news, a notícies falses o condicionades, tenen a veure amb donar-li credibilitat a rumors. Però, clar, ara amb la tecnologia tenim molt més accés, no? a estar... exposats en aquesta informació, i abans era una qüestió més quotidiana, però jo que sé, a l'institut, a classe, no? A la feina, no? Que m'han dit que aquest ha dit, que aquest ha fet, no? Tot aquest... El que passa és que ara això agafa categoria de notícia, però en els fons crec que correspon a rumorologia.
Si vos haguéssiu aixecat en la notícia de que en Donald Trump eres nou Premi Nobel de la Pau, vos hagués posat una fake news, o vos haguéssiu cregut?
Lamentablement crec que mos poden creure, no?
Sí. Bé, no ha estat, ha estat, que també és un nomenament curiós, de Maria Corina Machado, opositora de Maduro a Venezuela. Nou Premi Nobel de la Pau, avui divendres ho han sabut. I de vinga, anem a fer un canvi de paraula, tot d'una torna.
Tres ràdios, diversitat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. If I can reach the stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could see the truth. Oh.
Marc Fèlix, en Pere Suau i en Xema González de Lozoya i jo mateixa no canviarem el món, no?, amb aquestes converses, però esperam que, no sé, canviï la vostra manera de passar el temps, no?, que vos passis temps més aviat, que mos van arribar en comentaris que sí, que agraden molt aquestes converses polisèmiques, gràcies a la gent que ve aquí a conversar a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana. Anem en la quarta, s'acabarem amb altre dijous. Canvi, Marc Fèlix. A veure si m'has contat alguna història, canvi.
Ah, vols la història? És que se me venen al cap tantes coses. La primera és la part veterinària. La biologia explica que som canvi. Ens podem resistir, si vols, des de, com deia en Pere, des del punt de vista més mental. No, però la veritat és que som canvi constantment. Tots els nostres teixits se renoven, cadascú a una velocitat diferent. La segona, no ens agrada canviar. No? Normalment tenim raó i volem tenir raó i aquí ens quedam. No? I la tercera, des del punt de vista d'una comunicadora, està molt xulo que quan t'animes a parlar en públic vulguis canviar el món. Why not, no?
Why not?
Sí, aquesta és la motivació. Després, bueno, passa el que passa, no? Però sí, vols aportar alguna cosa, una petita cosa que millori el món. O el món que tens davant,
sí,
almenys,
que
no?
Que millori, per favor, que el canvi per millor.
Exacte.
Afegim-hi aquesta coa. Pere?
Sí, jo crec que allò que deien a mare és vera, que tenim tendència a creure en un cert immobilisme perquè la nostra posició és la vàlida. I jo crec que hauria de ser tot el contrari. Jo crec que canvi és una paraula positiva. Aquell que no canvia és que sempre veu les coses de la mateixa manera. Per tant, és que no s'ha enriquit absolutament en res. Evidentment que cadascú jo crec que té un valor que sí que probablement són més permanents i que tal vegada està bé que no canviïn perquè probablement són valors en què hi creus i que són honestos i que són vàlids. Però després, a mesura que vivim, anant canviant la nostra manera de veure el món, perquè ens anem enriquint amb allò que veiem. Per tant, jo crec que tots canviem, no? És a dir, i precisament ella que parla des de món de la veterinària, és a dir, l'evolució és aquell que s'adapta millor en el canvi, no? Les espècies subsisteixen perquè són capaces d'acceptar el canvi i d'adaptar-s'hi, no? I crec que s'hauria d'entendre com aquella cançó, sembla que tots han ballat a qualque karaoke d'en Alaska, que diu no, nunca cambiaré, o no sé què diu exactament, i que quan la mos posen la mos creïm. Jo crec que no, jo crec que allò
aquella
ideal...
Importa, no?
Sí, nunca cambiaré, no sé què diu, és a dir... Jo crec que hem d'anar canviant, jo crec que nosaltres canviam i canviam a bé, és a dir, si anem mirant el món amb aquesta mirada atenta.
En Alaska era una altra declaració d'intencions, sí. Era dir, jo aquí no me faceu ser com tots els altres,
no?
Tinc la meva personalitat i tu, Xema.
Bé, molt, molt, molt interessant les dues propostes d'en Amar i d'en Pere, estic d'acord amb totes dues. Crec que canvia sinònim de vida, o sigui, si no hi ha canvi, no hi ha vida, hi ha estancament, hi ha mort o hi ha, no sé... s'atura tot, pensa en Heràclito, no?, de la metàfora del riu, no?
Sí.
És un constant canvi, la vida. I també pensant en Alaska, pues, clar, en el fons és una asseveració, diguéssim, adolescent, no? Sí, aquesta percepció que tenim quan som adolescents de, no, jo tinc la raó absoluta, això no canvia mai i tal. A mi personalment, i potser igual aquí discrepo un poc amb Namar, però a mi me produeix un plaer intel·lectual molt gros canviar. O sigui, mantenir discussions, mantenir lectures i canviar de posició. A mi, lluny d'inquietar-me o de voler permanèixer en la meva posició original, fer aquest procés de canvi me produeix un plaer intel·lectual molt, molt gros. Segurament dels més grossos que tinc. I després això, que és que tot canvia... No sé, ara quan hem entrat aquí a l'estudi, d'una manera quasi automàtica i per inèrcia mos hem anat a seure al mateix lloc com mos van seure el darrer pic. I tu has proposat canviar per canviar la perspectiva.
Namar ha proposat.
Namar, sembla molt encertat, no? Vull dir que crec que el fet de, en cert sentit, obligar-nos a canviar i trencar les dinàmiques que es donen per inèrcia és el que fa que avancem. O sigui, que canvi és sinònim de vida.
T'he de dir que ara li dono pas a Marc, però per si voleu recuperar els programes passats, li demanava just aquesta pregunta a en Pau de Vilcher, que és un professor de dret internacional a la universitat, responsable de les oficines Canvi Climàtic, i en lloc de fer-li la pregunta en el principi, li vaig fer en el final, no? Si t'he dit canvi, que te venes cap, i va dir vida. Tal qual lo que ara ha dit en Xema. Marc?
No, le volia dir en Xema que això de que te produeixi plaer intel·lectual el canvi parla de la teva maduresa.
Sí, moltes gràcies. Però bueno, crec que justament la contraposició amb aquest exemple que posava en Pere de l'Alaska, no? De nunca cambiaré, no? Això és un posicionament totalment infantil que no du enlloc, no? O sigui, jo crec que lo que té valor és ser capaç d'entendre les altres posicions i saber reposicionar-se i saber replantejar els pensaments propis i crec que és el que ens aporta i ens fa créixer, sense cap dubte.
I és curiós el que veus, perquè hi torna en els convidats que hem tingut aquesta setmana, Antoni Riera, López de l'Amo, psicòleg, jo li deia canvi, t'ho diuen molt a la consulta, diu cada dia, tothom ve i diu vull canviar, segurament perquè vas a la consulta de psicòleg perquè no te trobes ben tu mateix, amb el teu entorn, o sigui, no? I el vols canviar. En canvi, d'altra banda, tenim una fortíssima resistència a canviar. No? Ens costa molt el canvi, que també és un poc el que ara reflexionàveu.
És que no és fàcil canviar. No és fàcil quan vas obrint-te perquè tens més maduresa, tens més apertura, tens més cultura. Va ocorrint d'una manera molt orgànica, però a vegades no sabem canviar. A vegades hi ha molt de trauma també a la vida, no? I a vegades acabes fent el que no t'agrada fer però que no saps fer una altra cosa, no? Per això està molt bé que hi hagi psicòlegs que ens ajudin a veure coses que no podem veure, no?
I tal vegada, en aquest sentit que tu deies, Marc, clar, és a dir, quan adoptes la teva vida algun canvi que poden ser transcendents, tal vegada impliquin que allò que feies abans no era el camí més correcte. I això de vegades mos fa por, perquè és acceptar que tal vegada hem fet coses que no eren les adequades. I de vegades, per aquesta por, no assumim el canvi. I acabem cometent dos errors, perquè veiem que allò no ens condueix aquí on volem, però és que si canviem haurem d'assumir moltes coses i qui dia passa any empeny i seguim actuant de la mateixa manera. I és vera que es canvi en aquest sentit, sobretot, jo crec que ara parlant d'un canvi molt radical, no? Aquest canvi radical sí que de vegades mos costa. Jo quan parlava del canvi que és, són més petites coses, és a dir, anar canviant, no canviar de dia a dia, però sí que petites coses que vas incorporant en el teu dia a dia que fan que vagis canviant lentament, sense dir, la gent potser no ho nota, però tu interiorment vas canviant, no? vas madurant o te vas enriquint.
Hi ha un concepte molt interessant aquí amb el que dius, no? I és la idea de cada moment fem el millor que podem. Tenint en compte el nostre estadi de consciència, la nostra formació, la nostra experiència. Jo tinc dues filles, es duen 8 anys, i clar, no he fet el mateix amb una i amb l'altra. Cada vegada ho he fet el millor que he sabut, no? I a vegades he sentit aquesta culpa de dir, ostres, en la major no vaig fer això, però és que no ho sabia, saps? Ja està.
Per mi hi ha un concepte associat que sembla contradictori amb el canvi, que és la tradició, la idea de tradició, no? Moltes vegades tenim aquesta concepció de la tradició com algo estàtic, com la costum, no? Com allò que s'ha de mantenir tal i com és, quan en realitat és el contrari. És una constant reinterpretació d'allò que hem de fer i com ho hem de fer. Jo crec que això, que el canvi està totalment vinculat amb sa supervivència, amb sa adaptació i amb sa vida.
I del canvi, hem començat, ja no me'n record per on hem començat, per quina paraula hem començat?
Raig.
Raig, efectivament. Després hem anat a martell, a fals i a canvi. Ja vas dir fora del micro que tenien dues sorpreses, una ja l'hem escoltat, que eren aquests trencadors, aquest so enregistrat per en Xema, i la segona és un repte que li he llançat en Pere. Li he dit, Pere, tu series capaç de fer un poema en les quatre paraules polisèmiques de la setmana, Pere? Que me contestes?
Te contec que sí. Ha determinat reptes de sa vida que m'acosta assumir, però reptes lingüístics i poètics m'emocionen especialment. I ho hem intentat. No sé si no m'ha arribat a bon port.
Vols que li posem un poquet de música?
Un poquet de música. Mm-hmm. poema se titula Crepuscle i Alba i és un intent de captar aquest moment en què el sol cau dins la mà i quan després torna a sortir. I diu així: el dia, navegat de llum, deixa dins l'urna salobre del crepuscle el seu balam esfilagassat i cinerari, el darrer raig d'una lluor ja gairebé morta. La nit és un immens martell de fosca en distants i flamejants osques d'estrella. El sol, àncora última del jorn, és arriat dins la pregonesa de la mà i del vespre. A mitjanit, aquesta àncora circular arriba a la fi, al llit abissal i últim de les ombres. Toca fons per adormir-s'hi i acluca els seus ulls ignívoms amb una enyorança líquida i llunyana d'estels a la deriva. Descansarà el vell astre fins a l'issada fulgor d'una alba nova. No hi ha cap canvi possible i res és fals, perquè tot és vell fins a perdre's.
Pere Suau, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres per aquest espai poètic.
Ha estat perfecte.
Guapíssim.
I he de dir que na Mar, tu no la veies, Pere, però na Mar tenia els ulls tancats. Ha estat tot el temps amb els ulls tancats, amb aquesta música termosa també d'en Damià Timoner.
T'acompanyava molt, la veritat.
I veus els reptes, veus la ràdio? Que no és falsa, és màgica. I no sé si voleu cloure amb alguna cosa. Tenim un minut, Xema.
No, només donar-vos les gràcies per aquest espai de conversa i reflexió que, jolín, que és, per mi és un gust i un plaer. I compartir això, visions diferents sobre els mateixos motius, és molt enriquidor, molt enriquidor.
Marc?
Jo estic encara amb el massatge literari que he rebut, que m'ha encantat, i també, bueno, ho dèiem fa un moment que no se sentia, que jo deia, és que m'encanta escoltar-vos, és que sí, m'amplieu el mapa, si tornem al concepte. És un gust venir aquí, moltes gràcies.
En Pere mos ha donat un massatge poètic.
No, la veritat és que és un plaer, perquè has recuperat també un poc aquella idea de la conversa, que cada vegada està com a més passada de moda, no? Conversar sense saber molt bé cap a qui on vas, però arribant segurament a molt de llocs, i crec que aquí se recupera un moment de conversa que és molt estimulant.
Mm-hmm. I aquí hi ha canvi, però també hi ha molta trobada.
Sí.
No superarem el poema d'en Pere, però ara arriba el moment d'un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que és una història que estan preparant aquí tot l'equip d'Entre avui i demà a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana, que ja veus que donen molt de joc. Mar, Pere, Xema, gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, a vosaltres.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 6. El raig. L'endemà al matí, a la dutxa, mentre l'aigua calenta en queia el cap i pensant que la societat secreta no tenia nom, vas decidir batejar-la com a Mona Lisa, una espècie d'anagrama entre flor de lis i bolla del món. Mon Lis. Mona Lisa. Jo no m'havia considerat mai mona, però no estava gens malament. Això pensava mentre em vestia amb els meus texans habituals i una camiseta negra amb el logo de Rock and Press, la banda de pseudo-punk rock formada per periodistes a Mallorca quan era un adolescent, que me va animar a estudiar periodisme. Com cada matí vaig preparar-me un cafè a la cafetera italiana, llet semi i una torrada amb qualsevol cosa que quedés a la gelera, i vaig posar rumb al despatx per actualitzar la paret de suro. El meu particular mor de les lamentacions. Vaig penjar el quadre de Cabrera davant darrere, cara a la paret, i sí, vaig veure ara ben clarament moltes més línies, com lletres o dibuixos, i el símbol de Mona Lisa. Després, com havia promès el vespre abans, vaig telefonar a Secortec Balears per contractar el PAC VIP, que incloïa càmeres d'alta resolució, sensors de moviment, alarma connectada a central, vigilància 24 hores i revisió dels telèfons i ordinadors per comprovar si estaven punxats. El sistema de monitorització el podia controlar des del meu mòbil. Varen dir que vendrien aquell mateix matí per instal·lar-ho tot. Vaig obrir l'expedient RWL que m'havia donat en Beb. Era gruixut, ple de documents antics, mapes i fotografies. Vaig començar a buscar qualsevol referència a Eivissa, ja que allà és on hauria de trobar la segona còpia del quadre.
Era Can Joan de Saigo d'Avingudes, tot i que per mi sempre seria el bar Triquet. Em venia de gust prendre un gelat d'ametlla i un quarto. Feia 3 setmanes que treballava per aquesta gent i encara no sabia exactament què buscaven. M'havien contractat a través d'intermediaris, com sempre, però aquesta vegada era diferent. Normalment els clients em donen informació clara. Segueix aquesta persona, aconsegueix aquest document, pressiona aquest individu. Sóc el que podem anomenar una mà executora per a gent que no es vol embrutar les mans. Però en aquest cas les instruccions eren vagues. Segueix la periodista, informa dels seus moviments, però no interfereixis. Cada dia havia d'enviar un missatge encriptat a un compte de Gmail amb el que havia averiguat el dia anterior. No tenia manera de saber qui hi havia darrere d'aquest correu electrònic, però la resposta que m'enviaven era quasi immediata i consistia bàsicament en un bé, endavant. Em currava un informe de diverses pàgines i em responien amb un et felicito, fill. Pagaven la meva tarifa, no anava a queixar-me. He tingut pitjors clients en pitjors moments. Només és un canvi respecte a la meva manera habitual de treballar.
Dins l'expedient ple de material que apareixia més o manco antic, em va sorprendre una modernitat, com un anacronisme pel context, un codi QR. Vaig agafar el mòbil i el vaig escanejar. La càmera va obrir una pàgina web que només mostrava un missatge. Pàgina protegida per contrasenya. A davall hi havia un quadre de text amb un cursor que resplendia esperant que introduís la clau. Tot això va de societats secretes i de seguir pistes. Podia estar segura de que tot el que contenia l'informe era autèntic o també hi hauria pistes falses. Aquest codi QR podia dur-me pel camí equivocat? Vas decidir, per ara, no avançar més fins que venguessin els de seguretat. Com si m'haguessin sentit els pensaments, varen tocar la porta. Eren els tècnics de seguretat. Arribaven puntuals.
Núria Sastre, som la Sílvia Mut, de Segurte. Hem xerrat avui de matí. Hem vengut a fer la instal·lació.
Perfecte. Passin. Gairebé una hora després d'escoltar renous de martells, tornavisos i filaberquins, na Sílvia va tornar al menjador, on jo l'esperava.
Bé, Núria, ja tenim instal·lades 4 càmeres fixes, t'han canviat l'espiell de la porta per un digital en càmera integrada i han posat sensors de presència a la porta i a les finestres.
Perfecte. I del telèfon i l'ordinador?
Sí. Aquí confirmant les teves sospites. Tant el telèfon com l'ordinador no són segurs. Estan compromesos.
Mare meva.
Tranquil·la. En el pack VIP t'han duit un nou model de telèfon mòbil i d'ordinador portàtil. Ja han transferit la informació segura als nous dispositius i només hi podràs accedir amb les teves dades biomètriques, o sigui, amb la teva empremta dactilar, igual que la porta principal.
En realitat, tot això no em feia sentir més segura. La confirmació de tenir punxat el telèfon i l'ordinador només em feia sentir més vigilada. I no precisament per bé. Havia transformat casa meva en un petit búnquer. El manco, l'expedient RWL i tot el de Mona Lisa estarien més segurs així. Una vegada els tècnics van marxar, vaig tornar a l'expedient i vaig trobar el que cercava. Eureka! Una fitxa amb el nom Carles Marí. Escanar. Transport marítim. Al marge hi havia escrites unes notes a llapis. Coneix la ubicació. Confiança total. Rutes a Eivissa, Formentera, Mallorca, Península. Hi havia una fotografia netsa. Un home d'uns 50 anys, moreno, amb barba, davant d'una embarcació al port. Duia un penjant al coll amb el símbol de Mona Lisa. Vaig agafar el nou telèfon i vaig marcar el número de mòbil que apareixia a la fitxa d'en Carles Marí. Havia arribat el moment de fer el següent pas.
Sí, digui'm.
Bon dia. Volia parlar amb en Carles Marí, sisplau.
Qui el cerca?
Som la Núria Sastre. Crec que ella està esperant la meva telefonada.
Moment, per favor.
Mentre esperava, vaig mirar per la finestra. Un cotxe negre que no havia vist mai estava aparcat davant de casa meva. Els vidres tintats no em deixaven veure qui hi havia dins, però el motor estava en marxa.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, descobrirem si en Carles Marí pot ajudar na Núria i, tal vegada, qui són realment les persones que han contractat en Ramon. Naina Serra és na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, n'Antònia Montroig ha fet de Sílvia, la tècnica de ser curtec, en Toni Camps ha fet avui de Carles Marí. I les paraules integrades en aquest capítol han estat raig, martell, fals i canvi.
Listening to the wind of change.